bones.
Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabies que la tarta tatén és segurament, com les nostres sardanes, un dels postres més bonics que es fan i es desfan i que té el seu origen a la segona meitat del segle XIX? Sí, sí, va ser cap al 1847 a la població de La Sologne, quan hi va arribar el primer ferrocarril, i tres anys més tard, a la Mont-Beffron, l'elecció del futur príncep president, el Napoleó III, va adquirir el castell de Saint-Maurice d'aquesta població per fer allí mateix un domini particular i desenvolupar l'agricultura de Sologne. El senyor Jean Tatin va aprofitar aquesta oportunitat per transformar el seu petit establiment a la nova clientela. El senyor Tatin va morir el 1888, però les seves dues filles, la Stephanie i la Caroline, van substituir-lo en la direcció de l'hotel Tatin. La filla més jove, Caroline, atenia a la clientela. Recta i sincera, considerava que tots els hostes eren grans amics. Fins i tot els hi demanava consell pels negocis. Es va guanyar a pols el sobrenom de la petita princesa de Sologne, mentre que la filla gran, la Stephanie, s'ocupava dels fogons de la cuina de l'hotel. Del matí a la nit es passava la majoria d'hores treballant davant de les cassoles de coure, preparant cuinats i una deliciosa tarta de pomes que servia cruixent, caramelitzada i que es fonia a la boca. Un dia de cacera hi va haver tanta gent que la cuina es va desbordar de feina i Caroline va posar la tarta de pomes dins el motlle, però a l'inrevés, i va servir-lo sense deixar-lo refredar. Va agradar tant als clients que des d'aquell dia no s'han parat de fer d'aquella mateixa manera. I és que una bona tarta tatin no té res a envejar a qualsevol pastís. Això sí, si està elaborada amb tots els ets i uts. Agafeu una bona tou de mantega, agafeu sucre, unes bones pomes que tinguin sucre, que siguin dolcetes com la Golden, per exemple, o les Reinetes, i una base de pasta de full o pasta brisa per cobrir un bon motlle. Primer de tot, distribuïu la mantega per tot el motlle i li poseu molt de sucre. Peleu les pomes, talleu-les pel mig i traieu-les el cor. Aneu-les col·locant de la part abombada cap al motlle i les posareu a coure, això sí, amb la pasta de full o la pasta brisa al damunt. Si és full, punxeu-lo ben punxat, que si no, us creixerà. I quan estigui cuit i la mantega i el sucre s'hagin caramelitzat i s'hagin impregnat amb les pomes, gireu la cassola, gireu el motlle i tindreu una bona tarta tatin. Comencem?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
I benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que tenim un pica-pica ben farcit amb el nostre Víctor Torres, en Jordi Bord, la Virgínia Ruiz i en Jordi Ávila. I després anem fins a Deltebre, perquè allà hi tenim en Rafalet i la seva germana, que ens explicaran tots els ets i uts sobre l'arròs. Què, us agrada l'arròs, eh? A mi també. I en Pep Casanovas, ui, ui, si li agrada. Vinga, va, comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Víctor Torres, el nostre cuiner nòmada del programa. Què tal, com estàs?
Molt bé, la veritat, avui farem una cosa diferent, diferent.
Però escolta'm, avui farem una cosa diferent, diferent, en un lloc diferent, diferent. Quin lloc estem avui?
Cap a la Catalunya Central.
Catalunya Central? A veure, no estaràs per la zona del Lluçanès?
Per exemple.
Ah, molt bé. I què hi farem avui per aquí? A veure,
a part de passar fresqueta, que s'està molt bé i és un lloc que recomano insistentment, menjarem xuletons, ja sé que està molt mal dit, de porc.
Xuletons de porc? Escolta'm, hi ha dues coses, dues puntualitzacions. Una, xuletons de porc, que ara ja m'ho explicaràs, però això de que avui, per exemple, estàs molt fresquet, clar, els que estan passant allò una calor insuportable, els hi hauràs de dir, perquè, clar, aquí, com que aquí l'únic que et mous ets tu, ets el que ens vas dient que avui fa molta calor, que avui fa molta fresqueta, i la gent aquí es pot pensar que no, però sí que és veritat que, clar, Catalunya, que tenim tants microclimes tan diferents, hi ha llocs que, diguem-ne, que pots anar-hi amb jersei a les 10 del vespre, i altres llocs que aquí passes de calor, no?
Tinc molta sort, perquè a més passes que vaig d'un extrem a l'altre. És com entrar en determinades botigues a Barcelona, que passes de 30 graus al carrer a 18 sota zero a l'interior, i aquí en els massos catalans passa el mateix, que tenen unes parets fantàstiques i que quan entres s'està molt bé i quan surts et mors de calor.
Escolta'm, explica'm això del xuletó de porc, o de la costella de porc, no?
Doncs mira, aquesta família té un a part del mas, que és meravellós, tenen un bestiar, una mica de bestiar, uns quants vedells, un projecte molt interessant, que és tot per autoconsum de la família i amics, són gent que tenen quartos, tampoc direm-nos, però un dels animals que tenen són porcs, tenen una cabana de porcs, i quan els sacrifiquen no separen costella de llom.
Per tant, si no separen la costella del llom, vol dir, home, tenen una bona barranilla aquí, no?
En surt una llonza meravellosa que normalment a carnisseries no trobes, per no dir que pràcticament no la veus mai, perquè es tendeix a separar i a vendre per separat, i reivindiquem aquest producte. Jo m'he portat una gastronorm d'aquestes, són les safates aquestes d'acer inoxidable que fem servir els cuiners, per posar tot el rosari aquest sencer, tota la canal, en salmorra, aigua i sal al 80%, 80 grams de sal per litre d'aigua.
Escolta'm, i això per què ho fas? Perquè, clar, aquí tu i jo som cuiners i més o menys ens entenem, però pels que, diguem-ne, això encara aquí no hi han arribat, per què poses, diguem-ne, la carn submergida amb aigua i sal?
Els cuiners estem, dels cuiners, jo parlo així com si fos res per tot el gremi, estem tendint a eliminar el saler de les cuines. Treballem així, que gastem més sal, però el client en rep menys. No ho tenim gaire estudiat, això, bueno, jo no ho he llegit, però segurament la quantitat de sal ingerida és menor. També ens ajuda a retenir els líquids dintre del producte. No surt tanta aigua, no hi ha merma, cosa que a nosaltres econòmicament ens interessa molt, i queda un punt de sal, que acostuma a ser molt correcte. Això s'està fent en hospitals, en escoles, centres d'aquest estil.
I aquests costellams de porc, com els cuinarem?
Brasa amb molta alçada, amb més de 50 centímetres del foc, que tenen una brasa fantàstica aquesta gent, he de dir, d'aquestes d'obra de pedra meravellosa, i simplement els deixarem que vagin quedant-se ben durats. La salmorra més ens ajuda a donar-li un color a la carn més vermellós, que ja sabem que hi ha molta gent que quan veu el porc d'aquest color es posa nerviós.
I una miqueta de guarnició aquí?
Potser unes patatetes, però bueno, no ho tinc gaire decidit encara. A veure què trobo per l'hort, perquè aquesta gent també té hort.
Moltíssimes gràcies, Víctor. Ens veiem.
Vinga.
La Fonda.
Jordi Bord, molt bones.
Molt bones.
Què tal, com va tot?
Doncs molt bé.
Escolta'm, hem anat últimament, diguem-ne, en cellers de dones, cellers de molta personalitat. Hem anat cap al nord, i avui cap on anem?
Avui ens quedem a Tarragona, a Vinebre.
Vinebre. Tortosí, aquí, eh?
Aquí una mica, sí.
Una miqueta tortosí.
Una miqueta, sí, sí.
I de qui parlem?
Parlarem de la Noemí Poquet.
Poquet, molt bé.
Et parlaré d'un vi molt particular, que és el vi blanc.
Home, bona, m'agrada.
Fet amb el sistema de Sol i Serena. I per tant parlarem del Sol i Serena vi blanc de Vinebre, del celler, Molí de Roer, a Tarragona. 100% varietat macabeu.
Escolta, explica què és el vi blanc, perquè hi ha molta gent que no ha tastat mai de vi blanc.
Mira, doncs ho tinc aquí ben anotadet per no deixar-me cap pas. Es cull el raïm, es posen a Sol i Serena, i es van deixant pacificar. Saps quan el vi es va deshidratant i queda passa? Doncs quan el vi queda passa, després es premsa, amb una premsa tradicional, d'aquelles amb els cofins. Saps com es feia l'oli i es feia el vi, també, amb una premsa pneumàtica amb els seus cofins, i allò va caient en aquell most, i aquell most comença i arrenca la fermentació. Quan es agafa la fermentació, amb aquella concentració de sucres, es posa a fermentar amb tines d'acer inoxidable. I quan ha acabat la seva fermentació, es fa el sistema de solera, que és treure una part proporcional de vi d'anyades anteriors i posar-li aquest nou vi i embotellar-lo. I tenim un vi amb sol i serena fet de la manera tradicional de l'Ebre, de Tarragona, del vi blanc.
Escolta'm, moltíssimes ganes de tastar un vi blanc precisament d'un celler. Mira, que de veritat t'haig de dir, sincerament, que no conec, Molí de Rú, de Rue, i d'una noia, la Noemí Poquet. Escolta'm, compro.
Fet, doncs mira, ja en tens un de nou.
Aquest és per postres, per menjar amb avellanes i ametlles?
Aquest podríem fer un músic, un melimató, un pastisset de Tortosa.
Ja que estem a Tarragona, posem-hi avellanes de Reus, no?
També amb avellanes de Reus, amb un postre de Mollet.
I també amb aquests pastissets de Tortosa tan bons,
Cabell d'Àngel. Mare meva.
Paro. Escolta'm, que et vagi bé.
A passeu.
Gràcies.
A tu.
T'estimo.
Jo també.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen El Gastronari.
El Gastronari, amb Virginia Ruiz.
Molt bones, Virginia Ruiz.
Molt bones, Pep.
La Virginia Ruiz és la nostra cuinera de la Fonda, és la nostra cuinera del Gastronari, que cada dia ens porta moltes i moltes coses. I és que avui m'he anat a comprar un parell de bols, unes bones varetes, un morter i una mà de morter. Per què? Perquè avui vull afegir al Gastronari la B, la S i la B, de salsa viernesa. D'on és l'origen de la salsa viernesa, Virginia?
Doncs mira, Pep, contràriament al que es pogués pensar, la salsa viernesa no té l'origen a Bern, regió i província històrica de França, a la Gascunya, propera al País Basc. Però sí que hi té alguna cosa a veure. La salsa va ser realitzada per primera vegada pel xef Colinet, l'inventor de les patates inflades o soufflé, i la va fer servir per primera vegada el 25 d'agost, l'any 1836, com a commemoració a l'obertura del restaurant Le Pavillon. Le Pavillon Henri IV, ubicat al carrer Saint-Germain, no gaire lluny de París. Es va obrir el restaurant per honorar la memòria d'Henri IV a França, i que era originari de Bern, xef del Vescomte de Chateaubriand. Creu en la possibilitat de posar a la massa un filet de boví, i això va fer que avui en dia aquesta salsa estigui unida a l'elaboració del filet Chateaubriand, així com en l'ús de diverses carns en brasa. Aquesta salsa és una derivada a la salsa holandesa que s'hi afegeix escalònies, estragó, vi blanc i vinagre. Tot i que històricament s'ha acompanyat amb carns, és ideal també per ous o per peixos.
Oi, un filetet de vedella, d'aquells de la punteta, que el fas allà a la brasa i per acompanyar hi poses aquesta salsa viernesa i una miqueta de pa, fantàstic. Però escolta'm, ja que he comprat també el morter i la mà de morter, doncs escolta'm, explica'm amb la P de picada, què és una picada?
Ja xalives, tu, Pep? A veure, una picada, això és més d'aquí. La picada o les picades són el colofó, és el punt i final en un cuinat. És el darrer aroma que s'hi afegeix per donar per una acabada aquella operació de coure i que anirà precedida d'una estona de repòs perquè el cuinat se senti bé. A la picada intervenen diversos productes posats al morter i picats un a un amb la mà de morter, aquesta que tu has comprat, per aconseguir una pasta on es conjunten tots els sabors. Cada plat pot tenir la seva picada, que va en funció del propi cuiner o cuinera, això sí. Els ingredients que es fan servir amb més facilitat són l'all, el julivert, el safrà, avellanes, ametlles, pinyons, galetes o carquinyolis, una presa de xocolata, nyores. N'hi ha que fins i tot hi afegeixen un fetge de pollastre o rap, molla de pas o pa sec o torrat, o el que dèiem, uns bons carquinyolis. Aquesta pasta es va fent de mica en mica. Mentre l'ingredient anterior es va aixafant, fins quedar en aquesta massa espessa. I llavors hi afegim una mica de suc de la cocció que estem fent. Un raig d'aigua o un vi blanc, perquè no, o ranci. O si fem una elaboració de carn, doncs el brou de carn. A més de canviar el sabor i el color de la recepta que estem cuinant, també canviarà la seva densitat, ja que normalment es fa servir per lligar, i així aconseguim unes salses espesses, amb un color i uns aromes.
Fantàstic, no? Escolta'm, va, mira, fes-me tres propostes variades, diguem-ne, d'una més senzilla a una miqueta més complicada. Per exemple, va, una per un suquet de peix.
Ben fàcil, alls, uns grans all i safrà.
Per uns fideus guisats.
Doncs aquí ficaríem all, julivert, això sí, i per què no el fetge del pollastre i unes ametlles, un grapadet d'ametlles.
I, per exemple, per un llobon estofat, un senglar o una vedella estofada.
Doncs aquí afegim l'all i julivert, una presa de xocolata que donarà aquell color i aquell aroma, unes avellanes, uns pinyons i, per què no, unes galetes Maria.
Ai, les galetes Maria, que no faltin mai a la picada. Moltíssimes gràcies, Virgínia.
Un plaer, Pep.
La Fonda. Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Jordi Ávila, molt bones.
Ei, Pep, com estàs?
Bé, home, ja ho veus per aquí, anals i fotent.
Bueno, veig que això no para, eh? La maquinària de Catalunya Ràdio va endavant, eh?
Bé, la Fonda hi ha de ser-hi cada dia. Aquí treballem tot l'estiu.
Ja ho home. Veig, ja ho veig. Quina... I amb aquesta falera, que ho feu, perquè Déu-n'hi-do, quina alegria venir a veure-us.
Amb en Dani Jiménez aquí al costat, ja veus.
Un bon element,
anem fent. Jo li porto un dia un vermutet, ell em porta una ampolla d'aigua, jo li porto una mica d'aigua en gas.
Ah, eh? Us aneu mimant,
sí.
Us aneu mimant.
Sí.
Molt bé,
sí.
Ja em sembla bé això.
Que de tant en tant, és a dir, jo sempre dic que hem de reivindicar els clàssics, i tu no sé si ho has fet això.
A veure.
Però jo recordo quan era petit, que fèiem aigua en gas amb un raig de menta pipermint.
Ep, alerta.
Que el remenaves i allò refresca.
I donava aquesta alegria.
Sí.
Mira, ara m'has fet venir salivera i ho provaré, això. Aniré a buscar aquí amb una bodegueta, aniré a buscar el pipermint i m'ho faré a casa, això.
Sí, o la granadina, també.
Granadina, granadina sí. A casa poder granadina. La Carme voldrà més granadina, però no, el pipermint el trobo que és més refrescant, no tan empalagós.
Exacte. Escolta'm, què em portes avui? Un restaurant? Em portes un bar? Què em portes?
Mira, et porto una fusió de les dues coses. Ja m'agrada que em preguntis això, perquè avui principalment parlarem de producte i parlarem de la família Can Pere Roca de Banyoles, que són,
home,
xarcuters, de tradició de xarcuters, però el fill, en David Roca, s'ha embarrancat des de fa uns anys amb un localet que no sabria com classificar-te'l, perquè no és un bar, tampoc és un restaurant, aquest punt d'informalitat, que és Can Pericus. I allà podem anar a fer des d'unes braves, des d'un carpaccio de vedella, des d'una bona hamburguesa. I quan parlo d'hamburguesa, no només te parlo d'hamburguesa amb pa, no, allà te la demanes com tu vulguis, al plat o amb pa, com tu t'agradi, sapiguent que té la garantia de Can Pere Roca, dels xarcuters mítics de Banyoles. No?
Però això està molt bé perquè aquí moltes vegades ens pensem que un carnisser o un restaurant ha de comprar les coses. I aquí veiem, per exemple, no? Tenim el senyor Dario Cecchini a Itàlia, que té la carnisseria amb el restaurant, i aquí tenim en Pere Roca amb el seu fill, que també ha muntat, diguem-ne, aquesta andròmina, no? de bar-restaurant gastronòmic, digue-li com vulguis, que, escolta'm, producte bo de la carnisseria a la taula.
A la taula. Hem de situar la gent. A la plaça Major tenen una de les carnisseries i a la part de la Vila Olímpica de Banyoles tenen la carnisseria Pere Roca i al costat Can Pericus, amb una terrasseta fantàstic, amb una placeta pels que teniu mainada, fantàstic per deixar que la mainada jugui, i sobretot, deixeu-vos portar per l'hamburguesa de la setmana, perquè a mi m'agrada això. Hamburguesa de vedella, hamburguesa de pollastre de la zona, però sempre maridada o sempre acompanyada de guarnicions molt atrevides i sempre amb visions internacionals, perquè en David i en Quim són grans viatgers i es deixen portar per aquests viatges que ells també fan, no? Vull dir, també tenen una visió una mica yanqui de l'hamburguesa, si m'ho permets l'expressió, perquè els agraden aquestes hamburgueses ben fetes, però també amb una explosió de sabors.
Doncs escolta'm, Camp Pericus, en David i en Quim a Banyoles, entren a la gran guia Virgínies de la cuina catalana.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Doncs sí, avui he anat lluny, eh? Avui he anat lluny, he anat cap a Deltebre, perquè aquí m'hi haig de trobar... Sí, mira, un camp d'arròs, carai, Déu-n'hi-do. Bueno, clar, és que això està ple de camps d'arròs, eh? Aquí m'hi haig de trobar amb en Rafael Margalef, que és un pagès que fa arròs, però bueno, escolta'm, arròs de veritat, de veritat, de veritat. Mira, ja el tinc aquí. Rafael, què tal?
Hola, bon dia, bé, molt bé. Què tal?
Escolta'm, veig que aquí hi ha molts camps d'arròs. Si faig una volta allò 360 graus, tots són teus o no? O n'hi ha de molta gent aquí?
No, tots meus no. Per sort, n'hi ha molta gent i espero que així continuï, perquè així tots participem i tots tirem endavant, els pagesos, clar.
Escolta'm, amb quantitat, quants pagesos podríem dir que una cosa és cultivar l'arròs, l'altra és després que facin tot el tractament, no? que el venguin o que se'l facin ells, però quants pagesos hi pot haver aquí a Deltebre?
Això és una pregunta del millor, eh? Això, a Deltebre, que n'hi hauran 2.000, 3.000... És a dir, és una xifra, em fas donar la xifra, però realment no la conec, però per allà anirà, potser alguna cosa més.
Escolta'm, aquest any veig que l'arròs aquí encara no fa el tom, diguem-ne, cap al daurat i tot això. Aneu una miqueta més retrasats del cultiu de l'arròs aquest any?
Sí, aquest any, aquesta collita del 2020, per desgràcia, o per sort, no ho sabem, però jo crec que és una mica més per desgràcia, retrasats, clar, el temporal que ens ha afectat molt aquí al Delta, tot, sobretot tota la costa, la part d'esquerra i part de la dreta també. És a dir, l'aigua la van soltar uns 20 dies al darrere i aquests 20 dies doncs, l'arròs, clar, va retrasat.
Com us ha afectat el Glòria amb això? És a dir, tota la part aquesta del Delta, ara que ja han passat uns mesos, s'ha recuperat o li costa?
Home, els pagesos que donen tot el que és la costa del Far del Fangà i la platja de Marquesa fins a Riu Mar i part de l'altra banda també, clar, han fet molts treballs i han treballat pràcticament moltes hores. Jo tinc uns amics que han fet quasi moltes hores amb tractors per recuperar les terres perquè l'aigua salava va entrar dins els camps. I, bueno, i això és el que ens afecta, no? el que ens afectarà. Afectarà molt o no? Jo crec que ho veurem a la collita. De fet, en si, clar, aquells camps que entra l'aigua salada doncs, directament afecta. La collita no, és dir, no serà la que va ser l'any passat, per dir alguna
cosa. Escolta'm, aquest camp d'arròs que tenim aquí, de quina varietat és?
Aquest és un gleba, crec.
Perquè, clar, n'hi ha molts de camps, jo, de fet, tots els veig iguals. Sí que és veritat que n'hi ha algun que té un to, diguem-ne, més diferent, no?
Més claret. És a dir, aquest d'aquí, per dir alguna cosa, aquest que és més clar, aquest és varietat bomba, que nosaltres el treballem. El treballem i molt.
Clar, avui en dia hi ha moltes varietats, el que passa que després, diguem-ne, al mercat o a la cuina a casa en tenim menys, però abogueu-ne per fer varietats, per fer monovarietals, per fer cada, diguem-ne, cada varietat que serveixi per una cosa concreta. Clar, hi ha molts fans del bomba, el gleba, per exemple, no el veiem tant així, però també hi ha molts fans del carnerol, hi ha molts fans del veia. El veia encara se'n va fent?
Nosaltres fa 3 anys vam recuperar, és a dir, bueno, la llavor estava, però col·laborem amb pagesos ja de tota la vida, la família, des de fa més de 100 anys, i han tornat a fer el Bahia. I per mi és una veritat que m'agrada molt. Ara, tens que estar a sobre, però quan el quadres, és brutal. No és el carnaroli, lògicament, és que cada varietat té el seu, bueno, tu ho saps ben bé, millor que jo, per la cuina, no?
Escolta'm, clar, ara estem això, a principis d'agost, que anem fent, que ja ho veiem, però l'arròs no comença el mes d'agost a fer-se. Quan vol començar? És a dir, quan comenceu i quin és el procediment, diguem-ne, per acabar collint arròs?
És a dir, un any normal, solten les aigües a la banda esquerra, que estem nosaltres, a banda del Tebre, sobre el 20-24 d'abril, que llavors se sembra, doncs, principis de maig, se sembra, no? Això és el cultiu tradicional, se sembra amb aigua, ara avui en dia també se sembra en sec, però això és un altre sistema, no? I llavors, és a dir, se sembra sobre els primers de maig, passa un procés, creix la planta, és a dir, tot, a la final de juliol surt l'espiga, i llavors, a principis de setembre ja se comencen a segar les varietats més, és a dir, més primerenques. La bomba, en este cas, si s'ha sembrat abans, és una varietat que, és a dir, que el cicle és més curt, és a dir, és més primerenca, que diem per aquí.
Clar, podríem parlar o podríem diferenciar les varietats per al rendiment que donen, per si gastronòmicament són més estimades unes que les altres, però a trets diferencials, diguem-ne, com a varietat, tenim tres grans famílies, no? Diguem-ne, un gra rodó, un gra semillarg i un gra llarg. El gra llarg, aquestes varietats, diguem-ne, més que són de la zona de Tailàndia i així, aquí també se'n cultiven d'aquestes?
D'aquestes, de les varietats del gra més llarg, se'n cultiva algo, però poc. Vull dir, el delta és principalment de gra rodó o gra semillarg, però semillarg tirant a rodó, no semillarg tirant a prim, no sé si m'explico.
Clar, de gra rodó i de gra semillarg són aquestes varietats, com dèiem, no? La bomba, la bahia, el carneroli, tots aquests.
Sí, són aquestes. N'hi ha moltes varietats, està gleba, fonsa, tebre, abans se feia el maso, el guara, el bahia, bueno, el bomba, el carneroli, el marisme, és a dir, moltes varietats, el bahia, sí.
Escolta'm, Rafel, tu ja fa anys que ens coneixem, però clar, Molí de Rafalet té una molta història, i tu ets jove, no? Quan vas començar a treballar l'arròs?
Home, jove, bueno, si es pot dir jove, sí, som jovens, no? No tant, però som. Home, nosaltres, és a dir, jo quan tenia 4 o 5 anys, anàvem amb el meu pare i me vaig empeltar, que es diu aquí, no? Com els arbres, no? I vaig començar, i tant jo com la meva germana ens van començar a posar en aquest món. A mi és un món que em fascina, ens agrada, ho portem a la sang, i a més amb la tradició familiar, que clar, és un molí dels anys 35-40, que el meu avi ja l'any 1910 ja cultivava arròs aquí al Delta, no tenia molí, però el cultivava. I nosaltres, és dir, no és que hem sigut la d'allò, sinó és una cosa que ho hem tingut i nosaltres ho vam decidir l'any 2002, que va ser l'any, és a dir, el punt clau, el punt d'inflexió, diguem així. Ens vam sentar jo i ma germana i el meu pare i dir, què fem? Tirem endavant o pleguem i ens anem a... Vam apostar per tirar endavant perquè és una cosa que portes a la sang i com és una cosa que t'agrada no et costa. Si ens haguessin de pagar, segurament no ho faríem, però com ho portes dins, no ens costa. I llavors, sí, ja vam treure la marca l'any 2004, que vam fer molí de reflet, perquè quan ens coneixen aquí al poble, i llavors, doncs, bueno, endavant, vam decidir apostar arrossos per varietats, monovarietals, sempre buscant la millor varietat per donar a conèixer i per a la gent i als cuiners i a la gent de casa i als cuiners, doncs, bueno, de renom, no?, el que nosaltres fem i si els agrada o no. No?
Si no t'haguessis dedicat a l'arròs, què hauria sigut en Rafel?
Bueno, jo pues no ho sé. Com un pare tenia el molí, jo vaig estudiar enginyeria industrial. Si has tingut moltes terres, ne tenim, però poques, potser s'ha fet enginyer agrònom. Si no has tingut el molí, pues no ho sé jo, però vivint aquí al Delta, jo crec que més s'ha decantat per anar això.
Escolta'm, aquí ara veiem aquest arròs que va fent la seva feina. Tu has dit, escolta'm, si vens d'aquí un mes ja podrem començar a collir les primeres varietats. Quan colliu l'arròs ja va directament cap al molí o com funciona això?
Ui, no, hi ha una mica més de feina. Nosaltres quan seguem les varietats o els pagesos que col·laboren amb nosaltres, que les seguen, nosaltres estem al damunt i tot això, després de segar, per dir alguna cosa, parlem del bomba, cosegem el bomba, el que primer que fem, clar, aquest arròs s'ha de secar. I entre el sequem nosaltres. Nosaltres encara el sequem al sequer, com abans.
Ui, per, el sequer. Què és això del sequer?
Bueno, el sequer, pues, bueno, abans era, és dir, imagina't una superfície, una hectàrea de terreny, abans era de terra, compactada, de terra, ara avui en dia ja és de formigó, i l'arròs el que fa és dir, se descarrega la carreta allí i l'endemà doncs s'escampa i amb un regirador, amb un tractor, abans se feia amb animal, amb un regirador se va regirant a poc a poc, fiquem uns 7 o 8 centímetres de gruix i per la tarda, a les 5 per la tarda, s'ha de plegar i s'ha de tapar. I l'endemà...
A veure, m'hi portes el sequer?
Anem-hi.
Caram, Rafel, jo em pensava que això era un heliport.
Home, doncs pel gran que és, quasi. A més, no hi ha ni torres elèctriques, això, vull dir, si faltaria tindre un helicòpter.
No, perquè segurament que molta gent, diguem-ne, que passa per aquesta carretera veurà que hi ha els camps d'arròs al costat i que hi ha una explanada més o menys com mig camp de futbol, no?
Sí. De fet, quan, és a dir, al setembre, quan nosaltres descarreguem l'arròs aquí i el sequem al sol, la gent que passa per aquesta carretera, és a dir, es para i mira i baixa i toca l'arròs en gra, no? I llavors jo... Si estic jo o la meva germana, diu, mira, aquest arròs està humit i aquest arròs està sec. I ho comprova ell amb el tacte, amb la mà. Clar, això és una mica la passió, no? És tot el que t'envolta.
Clar, això seria la manera, diguem-ne, tradicional de fer-ho, que l'arròs es vagi secant al sol. Clar, diem al sol, però clar, si al mes de setembre us fot una pluja, què? Aquí ja veig que hi teniu d'això, no?, per poder tapar-lo.
Ben dit, sempre plou. És que al setembre sí o sí plou. És a dir... Munta-t'ho com vulguis. I normalment sempre plou, és a dir, el pagès o nosaltres, quan seguem a vegades, seguem avui, per la tarda, i no sé què passa, l'endemà plou. És a dir, sempre hi ha alguna cosa. És a dir, la llei de Murphy, no? Clar, quan plou, el que fem és tapar-lo. És a dir, recollir-lo ràpidament i tapar-lo amb una lona, amb un plàstic, amb un toldo, amb el que sigui, perquè no es mulli.
Clar, estic pensant que si l'arròs anés directament, diguem-ne, de la planta cap al molí, amb la humitat que té, això també ens passa amb els llegums, no? Es trencaria, vull dir que necessita aquest assecat, que aquí li doneu un assecat, diguem-ne, natural, amb el sol i així. Clar, quants dies o temps s'hi pot estar l'arròs aquí, assecar-se, que agafi aquell punt que necessites perquè pugui passar pel molí?
Nosaltres, és a dir, el secar-lo al sol és un secat gradual, que diem, no? Si fa una mica d'airet, és a dir, al setembre sempre fa un pelet d'aire, és a dir, en 3-4 dies, entre 2 i 4 dies, l'arròs passa de 20-24 graus a 14. Tot depèn de la climatologia. A vegades fa núvol, a vegades fa el que sigui, llavors estàs més dies. Però clar, aquí és una cosa senyora. Senyora vol dir que l'arròs mana i el temps també. Llavors, és a dir, has de tindre paciència. I al setembre de paciència en tens poca. Perquè, és a dir, tens un roseguet perquè no plogui, perquè no es banyi i tot allò, però bueno, però és el que ens toca. És així, això ja és... És a dir, no és nou per nosaltres. És a dir, tots els setembres passa alguna cosa i passa això.
I d'aquí cap al molí?
I d'aquí el posem amb ramones, i de les ramones al molí l'anem elaborant a poc a poc.
Doncs va, cap al molí.
Pues, anem-ho, vinga.
Caram, Rafel, quin monument tens aquí?
Bueno, és un molinet de la nostra família, fa molts anys, dels anys 30-40, però això, ja que està la meva germana per aquí, que t'ho expliqui ella, que ella ho domina tant o més que jo.
A veure, hombre, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, Pep, com va això?
Bé, escolta, fa bondat en Rafel o no?
Fa bondat, però s'ha passat quatre pobles ara mateix. Jo, és ell el que sap quan s'espatlla, quan se trenca el molí, sap arreglar-lo.
Però escolta'm, clar, és que quan diem un molí, hi ha molta gent que es posa, no?, o dibuixa un molí. Però clar, això és un molí, però jo aquí veig moltes barres, moltes andròmines, i sort que se sent així una mica de fons el soroll, però clar, aquí foteu feina, no?
Aquí fem molta feina. És un molí, que la paraula exacta no la trobo. Si algú que sigui molt d'allò pot trobar-la, perquè realment nosaltres no molem l'arròs. L'arròs s'elabora, n'entra en càscares i se va fent. Però ni el meu avi ni el meu pare sempre han dit molí, i tothom coneix un molí arrosser. La construcció, no féssiu cas si algun dia mos viniu a visitar, perquè és molt moderna, però antigament se va muntar una masia a les afores del poble. Per això la construcció de fora és com un magatzem. Però el bonic i el que mos dona una diferència és el molí, tot de fusta, que se va fet per fusters. I llavors es va instal·lar-se aquí al carrer Sant Roc número 8.
Escolta'm, ara quedaràs esma perduda perquè veig que tens aquí les ramones preparades.
Claro, nosaltres l'arròs ho sequem al camp, com antigament. Bueno, antigament anaven primer en los peus, després en machos, i actualment anem en tractors i de transportem com una pinta per assecar-lo, que això ja ho heu d'explicar, i quan està sec el posem en ramones i les que hem d'anar elaborant les posem aquí, i les que no les tenim a un altre magatzem que anem per ventilació i perquè s'aguanta sec, perquè l'arròs ja sabeu que se cultiva humit, se té que aguantar sec, i l'anem portant a mida que l'anem elaborant aquí. És a dir, encara que ara la campanya nova sigui, vingui a finals d'agost-setembre, si en compréssiu ara o el mengéssiu ara, no faria ni 15 dies que estigués elaborat. Seria arròs nou, dir-ho.
Clar, estava pensant en això que deies tu del nom del molí. Clar, de fet, el que vosaltres feu és, per una banda, li treveu la primera pallofa, és a dir, la pallofa que no es podria menjar i que aquesta segurament se'n va a les gallines, i el que feu és blanquejar l'arròs, no?
Claro, lo que fem és blanquejar-lo. Lo que se'n va a les gallines, pobres, és per fer-lo al llit, que elles també tenen que dormir còmodes. Les gallines, els tocinos, que nosaltres diem tocinos, llavors així absorbeix molta humitat i dormen seques. Llavors nosaltres anem, se va rascant l'arròs i va passant de, primer, sense càscara, després passar integral i després va passant a blanc.
Clar, tu dius, pobres, però escolta'm, jo no sé si un coixí de la pallofa de l'arròs seria bo. No, això ho veneu encara o no?
No, de moment encara no, però jo sé gent que ja està, està. No ho han provat naltres, però ha ser comodíssim.
Ah, escolta, hauríem de fer-ho,
Molta, diu que per a les cervicals i això, diu que va molt, molt bé, però no, a casa darrere cuchilla de palo, no ho hem provat nosaltres.
Clar, llavors aquí el que feu és passar el gra d'arròs per aquesta maquineta que, com dèiem, treu la primera pallofa i després te'l deixa l'integral. L'arròs integral cada vegada hi ha més gent, no?, que s'hi està acostumant.
Sí, 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 perquè l'arròs blanc és molt, molt blanc. Antigament l'arròs blanc no ha sigut mai tan blanc, sempre era una mica trencat. I ara actualment estan cada vegada agafant més integral. Pensa que has de canviar el tipus de cuinar, ¿vale? Perquè és molt de temps, llavors te'l toca fer per la nit, per poder-te'l menjar a dinar, perquè no tens 45 minuts.
Bueno, clar, això de no tenir temps, això és molt relatiu, perquè clar, si necessites temps per fer, a la fonda sempre fem la conya de que necessitem més per fer jogging, cycling, swimming i no sé què, llavors no tenim temps a fer cooking, I això no anem bé.
No anem bé, però claro, és que potser el cooking si ho fas en una colleta va superbé, però si ho fem tots sols, doncs dius, ben, vaig a fer una altra cosa i encara tinc agonia. Llavors val la pena, doncs, mentre sopes o mentre te prepares el dinar una mica o l'avances, i així quan surtes del treball ja ho tens avançat.
Clar, hi ha una cosa important i és que si mengem arròs integral tindrà moltes més vitamines, tindrà molts més nutrients, si el mengem més blanc, menys. Sí. També és veritat que, clar, si és integral tindrà més fibra, per tant, ens anirà molt més bé, sobretot per la gent que pateix dels intestins, no?
Sí, perquè, home, clar, és fibra. Però hi ha una anècdota que a mi m'ha quedat molt, que ma mare m'hi dia, l'arròs blanc del molí de Rafalet no és un blanc nuclear, és a dir, és un blanc molt trencat que quasi té un color com un semi. Sense ser-ho, és el blanc. I ma mare sempre dia, jo no ho entenc. La joventut, era una senyora que ara tindria quasi 90 anys, ma mare, diu, no ho entenc. Antigament jo anava a treballar al camp, traient herbes i tot, i menjava un plat d'arròs sense oli i aguantava tot el dia. Ara es menja un plat de paella en tot l'oli, tot el marís i tot l'arròs. Diu, i aneu al gimnàs i us en porteu una barrita perquè no arribeu. Com pot ser això?
Home, i clar, ja té conya que un d'aquí s'emporti una barreta d'aquestes, Puguem-te emportar-se un plat d'arròs.
No, però és que l'arròs te'l menges bé, però vull dir que abans s'hi menjava molt poc i aguantàvem, perquè anaven a tots els arrossals, no? Doncs anaven en bicicleta, i t'hi dic jo que el vent sempre el tens de cara. Aquí el Delta és molt bonic, però el vent sempre el tens de cara. Vull dir que per fer exercici això, per això diu que són tan valents del Delta.
Ja ho hem notat amb en Rafel, que ja fa una mica de benjijol de cara. Sort que m'ha posat allà al costat del sequer, que Déu-n'hi-do, si estava bé. Escolta'm, clar, quant temps tarda a passar l'arròs, diguem-ne, des de que el tenim aquí amb les ramones fins que el tindrien, diguem-ne, com arròs blanc, que el coneix tothom? Quan tarda a passar pel molí perquè es vagi blanquejant?
Mira, este molí és del segle passat, vale? Això vol dir que és una persona gran, vale? Si ho equiparem. Llavors, ell ho pot anar fent xino-xano, que és com sol fer, però sempre pot dir una viria. I llavors, clar, si hi ha viries, se para i se retreritza. se para tot el procés i és difícil de calcular. Després, una altra cosa, nosaltres va per tres cones d'esmeril i no ho fem tot d'una passada, perquè intentem cuidar la qualitat del gra, perquè després culinàriament s'hi pugui trobar diferències. Hem descomptat, comptat exactament, no ho tenim perquè anem piano, piano, i treballem com se treballava antigament. És a dir, no anem a buscar en el mínim temps la màxima quantitat i qualitat. No, anem en el temps que sigui necessari, perquè el molí és del segle passat, vull dir, va a un altre ritme, i nosaltres treballem al ritme d'ell, però sempre cuidant que no hi hagi cap calentura, ni cap geló, ni que no passi res a l'arròs per la finalitat del sabor del producte.
Clar, perquè si no, després l'arròs es trenca i ja no és el que ha de ser, no?
Ja no és clar, lògicament. Nosaltres anem fent gradualment, i el gra, és a dir, i traiem, doncs com us ensenyava a nosaltres mon pare. Els dos, mira, diu, l'arròs té que quedar així, i nosaltres traiem el mateix. I, bueno, i estem provant-lo, i estem provant, i la gent els agrada, és provar-ho.
Doncs va, anem a veure l'arròs ja acabat i així deixarem treballar el molí. De fet, si aquestes són les Ramones, el molí no té nom?
Bueno, aquí al poble mos diuen Rafelet de la Madrina. Per aquí ven els Rafelets, que el meu avi era Rafel, el meu pare era Rafel i el meu germà Rafel. I sort que jo sóc la menuda, si no m'haguessin posat Rafeleta.
Home, també estaries bé, eh? Rafelet, Margalef.
Sí, Rafeleta, menys mal, però bueno, no. Va ser, i mos coneixen pel molí de Rafelet.
Doncs mira, li podem posar Rafelet al molí, no? Ja.
Jo crec que sí, home, és així. No crec, és així. Sí.
Doncs va, anem a veure l'arròs, a veure... Caram, escolta'm, Rafel, aquesta màquina no té pas 100 anys, eh?
No, aquesta màquina té uns 15, des de quan vam treure la marca, o 20, sí. És més nova, però és que, clar, hem d'unir passió i tradició amb tècnica, una mica, que és l'envasat. L'envasat i la selecció que li fem, si no, no podríem tirar endavant.
De fet, és una cosa important. Si l'arròs està acabat de fer, si el tenim acabat de blanquejar amb el punt d'humitat, diguem-ne, concret així, l'envasament al buit és fantàstic perquè així es conserva i el podem tenir a casa. Que moltes vegades a casa, jo sempre dic, com que ara no tenim rebost, molta gent, fotut, no? Un talent de guardar l'arròs quan el comprem.
Home, ara no hi ha de rebost, però llavors els de dintre és un lloc a la nevera destinat amb això. És dir, és com la mongeta del ganxet. És dir, la mongeta del ganxet. L'arròs nosaltres fem el mateix, no? És un arròs particular, és com si cada persona vingués aquí i se'l fes ell per casa. Llavors, l'única forma de que s'aguanti és a la nevera. Una vegada està obert o ha perdut el buit. Perquè si no es conserva.
Sí, si no es polla, no?
Si no poses l'arròs molí de Rafelet a la nevera, ja mos ho contareu. Ja mos ho contareu perquè és verídic, perquè mos passa. Vull dir, no el posen a la nevera perquè els agrada el saquet, que és molt mono, que no sé què, i després resulta que van a fer un arròs i ja està la proteïna dins el saquet. Mira per on.
Però escolta'm, avui en dia, si l'OMS diu que nosaltres podem menjar... no? Exacte, coses aquestes, escarabats, coses aquestes, sí, també no.
Sí, però hem de canviar una mica el xip, perquè, bueno, els cuiners us heu de posar una mica a poder cuinar un arròs d'escarabat o alguna cosa així.
No, fora conyes, clar, evidentment si trobem, diguem-ne, algun animaló aquí, algun petit, diguem-ne, d'això, evidentment no passa res, però sí que és veritat que tampoc ens hem d'exclamar a vegades, perquè, clar, és un producte natural.
Es traia el bitxet i l'arròs a l'olla. I quan tu li preguntaves als pares, què feu? No, que miro si hi ha alguna pedreta, perquè, clar, si et diuen hi ha algun bitxet, tu no en volies. I, però vull dir que és negut sempre, és el més normal. És com la maçana podrida o no?
Exacte. De fet, és molt curiós perquè moltes d'aquestes coses, a vegades, quan te les expliquen i quan les veus, és quan les entens. Vull dir que, a més, aquí, molt a prop d'aquí, molt a prop quan dic, aquí a la zona de Tarragona, ja hi teniu alguna empresa que comença a treballar amb algun tipus, diguem-ne, de bitxets d'aquests que per menjar, que de moment a veure com està això. Escolta'm, tenim aquí, oh caram, aquests estan acabats aquí, eh?
Bueno, estan a punt d'arribar i ficar en caixes i vendre o directament al públic que vingui.
Escolteu, va, fem una miqueta de cuineta, perquè jo tinc moltes ganes. Clar, aquí, per exemple, veig l'ecològic. L'ecològic, cada vegada hi ha més gent que busca un gra d'arròs ecològic?
Sí. L'ecològic és com l'arròs integral. Nosaltres aquí fem natural i ecològic. Industrial no en fem. Això és una gran diferència que hi ha molta gent que aquesta diferència ja no la coneix ni sap que existeix. O ets ecològic o ets industrial. No, està natural, eh?
Quina varietat és aquest aquí?
L'ecològic és... Nosaltres no som grans terratinents, suposo que això t'ho ha explicat el meu germà. Allà nosaltres tenim una mica d'arròs nostre, però l'altre nosaltres col·laborem en agricultors d'aquell poble, hi ha familiars, amics, familiars ja de Muniai o de Montpare que han anat siguin, i l'ecològic molt fa una persona, però per no fer valbé les terres, per entendre-nos així parlant vulgarment una mica, per no fer valbé les terres, cada any se planta una varietat d'arròs diferent. Per qüestió de costos econòmics, no posen un nom de la varietat, perquè cada any la canviem. Però és una única varietat cada any, perquè anem canviant perquè cada cereal a la terra se nutreix d'uns tipus de nutrients. Encara que sigui arròs, no és el mateix un bon marisme, un tebre, un guaro, canvia.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, aquí en veig moltes varietats, però, per exemple, la bomba. Vosaltres, jo no sé qui cuina més de vosaltres dos. A veure, Iam, cuina més en Rafel?
Les paelles de casa les fa Rafel. El meu home m'hi diu, a veure quan serà el dia que em faràs un arròs. Dic, mentre tinguem un germà solter, que les faci ell.
Sí, així m'agrada. Escolta'm, a veure, Iam, per fer una paella, quina varietat tu quan vens aquí agafes?
Home, jo per fer una paella d'arròs sec, i més si som gent, i normalment volen endur-se un tupper per si en sobra, jo agafo el bomba. Per fer un arròs sec. O un caldós.
Per fer, per exemple, un arròs així, com fan els italians, un risotto?
Un risotto, nosaltres fa ja molts anys, és una varietat que la portem d'Itàlia, la sembrem aquí i és el carnaroli. Per nosaltres és el millor. El carnaroli és per fer un risotto, un arròs negre i ja està, un arròs caldós que queda brutal.
I en canvi, si anem a l'enrevés, si hem anat a viatjar i portem 3 o 4 dies que no hem anat de ventre, llavors ens hem d'anar cap a integral, no?
Sí, sí, sí. Integral sí o sí. L'integral té l'inconvenient, com he dit a ma germana, que costa més a coure, però si el quadres, a mi és un arròs que m'agrada molt. És a dir, és un arròs que jo ara l'he estat treballant en aquest confinament que hem estat, i l'he estat treballant a casa, Jo no sóc cuiner, jo sóc aficionat, però amb arròs, i l'he estat treballant i l'he enquadrat bastant bé. Bueno, a la meva germana no li agrada massa, però sí li agrada, però la textura, això, és diferent, però bé.
Escolteu-me, i si heu de fer una amanida d'arròs, quin gra agafaríeu?
Una amanida, jo agarraria el marisme, és un gran arròs per fer una amanida, tot i que es passa, arriba un moment que es cova, o un carnaroli perfectament.
Jo agafo una mica d'integral i una mica de blanc. A mi tant cobre de l'integral, tiro el blanc. I llavors m'he quedat una manida de dos colors de base, a part dels ingredients que li poso damunt.
Mira-la ella, veus? Ja anem bé. Escolteu, us vull fer una pregunta. Estem al 2020, aquesta és una pregunta que faig a molta gent a la fonda. Imagineu-vos que estem al 2030, d'aquí 10 anys. Imagineu-vos que anem a buscar un diari, no sé si serà digital d'aquí 10 anys o encara podrem anar a buscar diaris a la botiga. Hi ha una botiga, hi ha una notícia en portada sobre l'arròs del Delta, de Deltebre. Què us agradaria que posés aquesta portada?
Bé, això és una pregunta que no l'han pensat. Home, que nosaltres som una família tradicional d'elaboració d'arròs, i que l'arròs molí de Rafelet, doncs, la gent troba gust, que és el que estem fent ara, gust, sabor, i és un arròs diferent al que vulga, al que busque algo més que no sigui un arròs simple, puro i duro.
Abans li he preguntat a en Rafel què hagués sigut si no hagués sigut, diguem-ne, arrossaire, i ara te la pregunto tu. Tu què haguessis fet si no haguessis quedat a casa aquí amb l'arròs dia a dia?
Pues què hagués fet? Ostres, no ho sé, no ho sé. No ho sé. Vaig fer empresarials, però m'agrada molt el tracte. Jo he sigut una persona molt, molt emprendedora. Vale? Jo estudiant ja me vaig muntar des de 8 o 17 anys una geladeria, després me vaig muntar-me un pub, després me vaig muntar una panaderia, després, vull dir, en tot això he anat treballant a tres puestos. Soc bastant dinàmica, vull dir, algo hagués fet, perquè no has parat, quin avorriment.
Escolteu, sou feliços aquí amb l'arròs?
Feliços del tot. Nosaltres és la nostra passió. A mi, personalment, a mi m'agrada molt i estem contents i, bueno, esperem seguir així.
Si no fóssim feliços no treballaríem de dilluns a diumenge sense descansar ni un dia, en portes obertes, divulgant sense cap ànim de lucre, divulgant el que és l'arròs, com se transforma i intentant que la gent ho entengui, perquè no deixa de ser un aliment molt bàsic i hi ha molta desconeixença i, sin embargo, dona molt, perquè realment el que t'ompli un plat d'arròs és l'arròs, no són els altres ingredients. I la gent desconeix molt. Estem contents perquè picant pedra a poc, veiem que la gent respon i que li explica la curiositat. I és important això, eh? Perquè nosaltres no som grans, eh? Som petits, és el meu germà i jo, que som els gerents, els cogerents, el departament d'I+D, l'embalatge, lo comercial, lo distribuïdor, és que tot.
Visca lo Delta, no?
Visca el Delta i que mos ajuden, perquè un altre temporal com lo Glòria no l'aguantarem i una collita mos la jugarem. I si en 10 anys, que volem una notícia, mos agradaria veure que el Delta sigui ja endavant, amb força, tot net, natural i en un bon arròs, que és el que tenim.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina. I de postres us hem preparat una cita de l'Alain Ducasse, que diu així: la cuina no la pots separar de la persona que la fa ni del lloc a on la consumeixes. Ja ho veieu. Adéu-siau i moltes gràcies. La vida és... al teu costat, no hi ha res que em faci mal, és molt més gran, a tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura, caic sense pressa guardant cada mirada, abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flor.